Frankfurt.
Giro al·lèrgia?
Al velcro.
Velcro?
Mm? Bona aquesta,
el velcro.
No puc, o sigui, sento el soroll del velcro i se'm posa tota la pell de gallina i me ve com una esgarrifança al coll. No sé, ho passo molt malament.
Ja, bon.
Vaig aprendre a cordar-me les sabates molt jove. Encara no sabia ni parlar i em cordava les sabates, imagina't. No puc amb el soroll del velcro, de debò. Segur que té un nom, però no ho sé.
Velcritis.
Velcrofòbia.
La velcrofòbia.
I Joan, què, tu vols compartir alguna al·lèrgia o què? Segur que has dit ja algunes amb el Balaguer.
Exacte.
Més d'una, segur. Si no et ve, no passa res. No vull forçar.
No em ve.
Va, doncs no passa res.
Ja compartirem al final del programa.
663-99-30-62. Què no tens diagnosticat, però segur que tens al·lèrgia? És una pregunta formulada d'una manera molt estranya, però tu m'has entendido, pues ya está. 663-99-30-62. Respostes, jugueu amb nosaltres, si us plau, que ens encanta, i divendres una nova sortida de Cap Bravo, doncs sortejada per vosaltres.
Escolta, i nosaltres que anem cap a publicitat quan passa un minut exacte de les 10 del matí, i al tornar, tots pendents del que ha passat a França un dia com avui, i en parlem ni més ni menys que amb Lluís Foix, Manuel Milian Mestre, Xavier Torrents i Emilio Román.
Ràdio Estel. Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Uei.
Ep. Ep. Tu veu, penya?
Estic beníssim. Estic esperant per parlar amb altres. Tampoc no tens res especial per com per respondre. Com anem? Bon dia, bones tardes. No tinc cap problema.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Gràcies! Gràcies!
Recollir un premi honorífic per haver fet el millor ús de l'intermitent en sortir d'una rotonda...
Sobretot vull donar les gràcies al meu professor d'autoescola.
No és gaire corrent. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Ara amb una rendibilitat del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer any per un saldo màxim de 50.000 euros. És a dir, pots emportar-te fins a 1.250 euros. Fes-te client a bancsabadell.com.
Només fins al 10 de juliol. Aquest compte té un indicador de risc obert sobre 6. Banc Sabadell està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits que garanteix 100.000 euros per dipositant. Liquidació mensual.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Temps de tertúlia.
Minuts que passen de les 10 del matí i a aquesta hora que podem saludar Lluís Foix. Lluís, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
A Manolo Milian Mestre. Manolo, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Xavier Torrents, Xavier, molt bon dia.
Bon dia.
I a Emilio Román Rodríguez Álvarez. Emilio, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia i molt bé.
Avui hem de parlar, no se podia saber, com deia aquell, de França. Sorpresa o no, a França. Sí, com sigui, és que el cordó sanitari ha aconseguit barrar el pas a l'extrema dreta d'aquest reagrupament nacional. La formació de Le Pen, que partia com a principal favorita per ser la primera força de l'Assemblea Nacional, però l'aliança d'esquerres, el Nou Front Popular, s'ha imposat a la segona volta gràcies a la gran mobilització, una participació que ha fregat el 70%. El nou Front Popular, com dèiem, que engloba, entre d'altres, el Partit Socialista, la França Insubmisa de Mélenchon i els ecologistes, es situa, doncs, com a primera força amb 182 escons, 14 més que la segona força, també, que s'ha de comentar, el partit del president Emmanuel Macron, que se les prometia molt pitjor, i els de Marine Le Pen, com dèiem, es situaven tercers amb 143 representants a l'Assemblea Nacional. A tot plegat, el primer que sortia ahir a celebrar la gran victòria era Mélenchon, i vull posar una mica també el debat sobre la taula, sobre la seva figura, perquè no sé ben bé Mélenchon, a part de que ha guanyat aquest nou Front Popular aquestes eleccions, no sé què més té a celebrar, perquè ja havien pactat que Mélenchon, sigui com sigui, no seria primer ministre francès. Lluís, com ho has viscut tot, lo de França?
Bueno, jo vaig seguir per 324, el 324 francès, i hi havia molt debat, hi havia molt interès. Efectivament, el Mélenchon va ser el primer que van raonar, em sembla que era a les 8, quan encara visquen de les enquestes. A mi em sembla que el Mélenchon no té cap possibilitat de ser primer ministre, no? Aleshores, què va passar ahir? Aquí va passar una cosa que s'ha tornat, diguem-ne, a la política dels partits. I una cosa que he sentit aquest matí, i ahir ho vespres deien, sobretot aquí, que el Macron havia salvat els mobles. Home, a veure, per què els ha salvat? Tenia 250 diputats i ara en té 150. I aleshores el que surt en nom del macronisme ahir a la televisió francesa diu: no ens ha anat tan malament com deien les enquestes. Però escolti, això no és un raonament polític. O sigui, vostè ha perdut la meitat, o gairebé la meitat, dels diputats. I a més, el president de la República, que no té un partit sòlid ni amb seguidors darrere, resulta que no té capacitat de maniobra. Per primera vegada, no sé si per primera vegada, però no és normal que avui el qui dictin qui ha de ser primer ministre no serà Macron, que sí que el designarà perquè té aquesta potestat, però no serà ell. Per què? Perquè ell no ha fomentat una cultura política d'entendre's amb els partits, de dialogar, de parlar amb uns i altres. I després una dada última, és com el juliol de l'any passat aquí a Espanya, no? Vull dir, la dreta ha tingut a guanyar les eleccions a França. El que passa que el sistema electoral no li permet...
És com és
i no li permet, el mateix que passa a Anglaterra. I el mateix que va passar aquí, el PP va guanyar les eleccions, però no governa. Per tant, jo crec que ahir, primer punt, el senyor Bardella no serà primer ministre. Segon punt, el Mélenchon crec que no serà primer ministre. I comença ara, a mi em sembla, un joc que durarà unes quantes setmanes, vull pensar, que a veure com s'escolleix una persona de consens que pugui articular les relacions entre les forces polítiques que hi ha, perquè en moltes circumscripcions, per què ha guanyat el nou Front Popular? Doncs perquè un s'ha retirat. I llavors ha fet que guanyar, perquè si no hagués guanyat l'extrema dreta. I això ha sigut una jugada que jo crec que ha estat molt ben feta. Si es tractava de parar, fer la bagaix, d'aturar l'extrema dreta, s'ha aturat.
De totes formes, Lluís, i ara escoltem a la resta de la taula, però intueixo, i dic només intueixo, que quan es parla de que Macron més o menys s'ha salvat, és perquè si hi havia uns resultats més nefastos que els que s'han dut, això ajudaven a la seva dimissió.
No necess...
Dimissió que ara no crec que es produeixi, ni molt menys.
La dimissió no és necessària. O sigui, la dimissió, ell pot continuar fins al 27 sense que, encara que tingui, hi hagi trons i llamps a l'Assemblea Nacional.
Jo crec que ja s'ho pensava,
Però ell, allò és fruit de la seva irresponsabilitat en convocar eleccions, que no calia. Si no hagués convocat eleccions, avui tindria 250 escons. I hagués inaugurat els Jocs Olímpics, no hagués tingut... Per què ho ha fet? Ho ha fet ell? No, ningú li va demanar. Quan encara s'estava votant a Itàlia, surt ell i trenca, o sigui, i convoca eleccions. I aleshores diu que li ha presentat la dimissió al primer ministre, que ahir ho va fer d'una manera que li toca, i va fer el que havia de fer, no? Però aquest discurs que el macronisme ha guanyat, que el veig als titulars de la premsa espanyola, no ha guanyat, ha perdut. no controla la situació.
Va, fem-ho així. Xavier, Manolo, Emilio.
Ara, la primera qüestió, que és sumament important, i això jo crec que sí que és un dels valors republicans francesos, més enllà del vot que ha obtingut cadascú d'ells, que és, ha hagut una alta participació, que aquí a vegades no estem tan avasats en això, i amb independència de si han votat blanc, negre, vermell, verd, blau o marró o el que sigui, bueno, els francesos, un gruix importantíssim de francesos s'ha pres molt seriosament les eleccions, cadascú amb la seva opció ideològica, i ha anat a votar. Per tant, l'alta participació crec que és destacable, i sobretot en la segona volta, tenint en compte, per tant, això que tenien dues eleccions, que és una qüestió que, si la féssim aquí, vés a saber si la segona volta hi hauria aquest nivell de participació a casa nostra. La segona qüestió és que, és veritat, possiblement el agrupar-se en aquesta visió en contra de l'extrema dreta, a qui més ha beneficiat possiblement, perquè, bueno, de fet, ha sortit en primera posició, és el Nou Front Popular, perquè ha agrupat des del centre-esquerra, que diríem el Partit Socialista o els socialistes, a l'esquerra més radical, i aquí incloc el senyor Mélenchon, que, tot i que té capacitat de lideratge, també té capacitat, estant l'extrema esquerra, que amb ell també li fan, encara que no ho diguin per aquest nom, amb ell també li estan fent un cordó sanitari, justament perquè, bueno, per aquesta qüestió, doncs, dels extremismes. Jo sempre dic que és bona aquella dita popular de que els extrems es toquen, en el sentit de que alguna cosa en tenen en comú els extremismes. I, en aquest cas, Mélenchon, tot i haver sabut liderar aquest agrupar en una mateixa coalició a socialistes, ecologistes, a comunistes, a gent d'esquerra radical, doncs, bueno, doncs ha tingut aquest primer posicionament. Cosa que no vol dir necessàriament que surti de les files de la França Insumisa el nou primer ministre. Perquè, com bé deia el Lluís, si mirem la composició de tot el Parlament, ha guanyat, diguem-ne, podríem dir, des del centre dreta a l'extrema dreta, la suma de tots els diputats. I, per tant, hi ha la possibilitat que Macron triï, no sé, per exemple, algun o alguna persona independent, entre cometes, o d'independent, o alguna persona més del Partit Socialista, que estaria a cavall entre la França Insumisa i els macronistes, que no pas, òbviament, aquest sector més radical del Front Popular.
Sí, com sigui, Xavier, sí que em ve molt de gust preguntar-te, tu que ets tot un expert també als moviments d'ultradreta, aquest canvi que s'ha produït a França en tan sols una setmana, és a dir, es pronosticava una claríssima victòria dels de Marine Le Pen a França. Aquest canvi només s'explica perquè han anat a votar molta gent?
A veure...
És a dir, l'extrema dreta ha arribat al seu topall?
Abans de respondre, deixa'm dir una coseta, però no la desenvoluparé perquè ho ha explosat molt bé el Lluís Foix, que és el tema del macronisme. És a dir, ha hagut una patacada al macronisme, tot i que no ha sigut tan alta com deien les expectatives, però la patacada hi és, per tant, està allà present. I la quarta qüestió que et volia comentar és just en la que dius. A veure, hi ha un efecte òptic, que això passa molt més en el sistema electoral britànic, que és majoritari a una volta, no passa tant en el sistema francès, que és majoritari a dues voltes, però ara no fem la mirada politològica, fem la mirada sociològica. Marine Le Pen, o més concretament en aquest cas, per ser més concrets, Jordan Bardella, ha obtingut els mateixos 10 milions de vots de la primera i la segona volta. És a dir, no ha perdut votants, per entendre'ns. És a dir, en aquests moments ja hi ha 10 milions de francesos que fan aquesta opció i, a més, l'han consolidat, perquè és l'única formació política que manté més o menys el mateix nivell de vot, primera i segona volta, diguem-ne, al voltant d'un partit que no és una coalició, és un partit en si mateix, diguem-ne, compacte.
Per cert, la gran majoria de la Catalunya Nord.
10 milions, sí, aquest és un altre, diguem-ne. 10 milions de francesos, per tant, d'això. De fet, si només contéssim els vots, sense mirar els diputats i deixéssim fora el sistema electoral, el partit que ha rebut més vots és el de Marine Le Pen, 10 milions de vots. I això no ho hem de treure, perquè si volem fer una mirada de com són els francesos, no com és el la Càmera de Representants francesa, sinó com són els francesos com a societat. Hem de tenir en compte que el primer partit, el que ha quedat en primera posició, en aquest nivell, és el de Marine Le Pen. Perquè, per exemple, el Nou Front Popular, que ha quedat en primer lloc en el Parlament francès, ha passat dels 9 milions de primera volta als 7 milions de la segona volta. Per tant, bueno, aquesta seria la pinzellada que diria. I l'altra qüestió és que a vegades mirem més les expectatives de les enquestes en comptes de mirar els resultats que tenien a l'anterior legislatura i els que tenen ara, que és el que hauríem de mirar per ser més correctes.
Manolo.
Aviam, jo crec que França s'ha posat en un lío. Sí. Crec, sincerament, que no se'n sortirà bé d'aquest atzucac, perquè estan reaccionant les forces vives de la societat francesa. L'altre dia parlàvem de que hi ha una tradició de dreta molt forta en França, Jacques Morras, que va ser una persona que va muntar filosòficament la dreta. Hi ha una tradició profundament reactiva del món cristià, perquè no accepten que tinguin tan prop a l'islam, és a dir, tan prop vol dir la segona religió de França, per tant, hi ha que valorar això. I, finalment, hi ha una enorme inseguretat de la classe mitja francesa, que veu que està perdent el seu estatus econòmic i social, i d'ahir ve la famosa revolta de les xaquetes grogues. Tot això són factors que, per mi, alteren substancialment el panorama francès de la política, el quadro. De moment, jo diria que Macron s'ha estrellat, ha calculat mal i s'ha equivocat. Una vegada més. Ja fa temps que estic veient que Macron la erra. Segon, és evident que Le Pen no ha aconseguit l'objectiu que buscava, que era consolidar el primer lloc i ser president del govern francès, però, atenció, i aquí subratllo el gaitell, ja havia els 10 milions de votants, eh? Perquè això, fixeu-se bé, si analitzem la sociologia del Catalunya Nord, que a mi no m'agrada que es digui així, però en fi, Catalunya Nord, com diem aquí Catalunya, el sud de França, se n'adoneu compte de que allò ha sigut una regió profundament d'esquerres, on s'han refugiat tants exiliats espanyols i sobretot francesos, dic, catalans, i que ara s'ha volcat dramàticament a la dreta. Per què? Per una reacció. A què? A la invasió migratòria de l'islam. Per tant, hi ha dades al ventre d'aquest resultat que hi ha que analitzar amb molta profunditat com a factors de futur que generaran una reacció de major quantia, no? Aleshores, aquest element de Bardella a mi no me pareix que sigui sensat o insensat el menys per pillar-lo. Jo crec, sincerament, que la política francesa va directament a la dreta radical.
Sí?
Tardarà un any, dos anys, tres anys, però si no corregeix
l'esquerra... La meva gran pregunta, Manolo, era si l'extrema dreta francesa, i per tant deixeu-m'ho dir així, en global europea, ho dic perquè no estem parlant de qualsevol estat, estem parlant de França, un dels estats fundacionals de la Unió Europea, ha tocat topall?
No, jo crec que no ha tocat topall, i t'ho dic en sèrio, també no vull acceptar aquesta filosofia o aquesta nomenclatura d'extrema dreta. Ahir hi ha mesclat molta dreta catòlica, que no és extrema dreta, però que tenen una reacció respecte a elements de la cultura francesa en els que no concorden.
Tu convindràs a mi, Manolo, que Le Pen és extrema dreta.
Le Pen és extrema dreta, però els que el voten no és extrema dreta. Tot.
Això és una altra cosa.
No, és que ahir vaig. I Bardella, atenció, Bardella, jo llegia ahir que és d'origen argelí, la seva família, eh? I em pensava que era italià, d'origen argelí.
Italià també.
No, però fixa't. El seu besavi, és argelí i absolutament islàmic, i el seu avi s'ha convertit a l'islam. Llegia ahir. El seu avi s'ha convertit a l'islam. Ergo, ahir hi ha una mixtificació en aquesta dreta que ja en parlarem com se resoldrà. I finalment, l'esquerra en França té molta veu, té molt de crit i té molta història, però l'esquerra en França, la radical de tot, la comunista, difícilment arriba a governar. Aconsegueix tenir participació en el govern, com ho va fer el general de Gaulle. Tenen participació del govern, però governar, com diu Mélenchon, no governarà.
I el
Mitterrand també ho va fer. Sí, també ho va fer. M'ha fet tres, en 16 ministres de transport, causa per la qual la OTAN li va retirar la informació. Mm-hmm.
Atenció a aquest dato, eh? Perquè, clar, aquí entra en joc tot, hasta l'OTAN. Fins i tot l'OTAN, eh? Perquè si França tingués un govern capitalitzat per un comunista, l'OTAN talla en sec la informació. Aleshores, clar, a partir d'aquí se poden plantejar moltes variables. I vaig a dir l'última. Per mi l'última és el fracàs estrepitós de Macron. Fracàs estrepitós perquè, i ho diem la setmana passada, Macron representa el que és l'elit francesa política, que és la francmaçoneria. Ell és francmaçó i ell el va aupar, per això sense partit va ser la sorpresa del seu èxit presidencial, perquè tenia tota l'estructura, que és molt gran en França, de la francmaçoneria. En el moment que ha topat i ha baixat, aquí m'ha posat un interrogant. Què està passant en França? Perquè en França hi ha dues institucions que són consustancials al republicanisme. La francmaçoneria, per una banda, i els enarques, per l'altra, de l'escola de funció pública, que quasi tots els governs han estat presidits per enarques. Per tant, algo molt serio està passant a la ciutat francesa. I aquesta, per mi, és la incògnita que no s'ha despegat en aquesta ocasió i que el senyor Macron tindrà dificultats per poder consolidar el seu poder.
Emilio, sí. En respecte a la situació a França, és veritat que és més complex del que pensem, però com lectures generals que estic llegint, primer, ha guanyat l'esquerra política, sí, però si fem una miqueta de zoom dintre d'aquest grup de Le Nouveau Front Populaire, i aquí tenim... És com sumar. Tenim un problema interessant, en el sentit que estan convivint la France Insoumise, el Partit Socialista, que tenen com més o menys 80 i 80 diputats cadascú i la resta són pels ecologistes i el Partit Comunista, que té 10 o alguna cosa així. És a dir, ara es parla de la nova etapa que a Matignon, la residència del primer ministre francès, serà d'esquerres. Bé, van aconseguir la unitat. Estic d'acord, i va ser un gran èxit, perquè és molt, no és tan fàcil amb tanta poca previsió, perquè Macron va fer una sorpresa a les mateixes eleccions europees, com s'ha comentat. Però ara tenen un altre problema, que s'han de coordinar entre ells per proposar un candidat, que aquest candidat estigui vinculat al grup d'Ensemble, al grup de Macron, i d'alguna manera poder agrupar-ho per crear un govern a Matignon. I això ja serà un problema, perquè a França no estan acostumats al parlamentarisme, del pactar, de tenir transversalitat, perquè les experiències de cohabitació que va existir anteriorment sempre van ser en partits majoritaris, els socialistes o els republicans, etc. Després, una segona lectura, ja s'ha comentat, és veritat, el Parlament francès és de dretes. És a dir, són 181-82 diputats d'esquerres, la resta de 650 són de dretes. De Macron, de les republicans, independents de dreta i la resta. És a dir, és un Parlament de dretes el que estem parlant.
És a dir, que Macron, perdona, convindreu també amb mi, que Macron és una idea molt estranya.
Sí, i simplement Macron està de retirada. Macron li queden 3 anys i s'ha acabat la seva etapa política. El seu grup parlamentari ja no està pensant en Macron, el meu referent, sinó estan començant la lluita interna per saber qui pot catalitzar aquest moviment per fer una nova figura de president. Perquè ja no estan pensant hem d'estar amb Macron, sinó nosaltres hem de començar a pensar en nosaltres mateixos. I ja comença la batalla interna per tenir el lideratge. En aquest cas, el qui ha començat a marcar un perfil propi és Edouard Philippe, que és l'antic primer ministre, que ha dit, jo això d'avançar les eleccions no va ser molt bona idea, i menys amb el resultat que tenim. Que és veritat que institucionalment l'extrema dreta no ha arribat a tenir la victòria simbòlica de la primera força, del grup amb més diputats, etc. Però sí que estic d'acord amb la taula, que tenen un problema. Jo no crec que hem trobat el topall de l'extrema dreta, sinó que la tendència continua, perquè tenim l'extrema dreta al nord industrial de França, la zona de Lille, etc., en frontera amb Bèlgica, la zona interior, i el concepte no m'agrada, però tota la zona de Catalunya Nord, però fins a la frontera italiana. És a dir, l'extrema dreta estan tenint una part de la societat francesa que no està sent escoltada per, diguem-ne, les elites polítiques de París, de les grans ciutats, que estan en, bueno, estan en plena rebel·lió en aquest aspecte i s'estan mobilitzant d'una manera que pot fer, pot ser perfectament que dintre de 3 anys Marine Le Pen passi a segona volta, perquè ja té, un, té una mobilització molt gran, i hi ha un punt que potser, depenent que passin aquests 3 anys, potser diuen els francesos, provem, no passa res. I
la,
no.
la meva pregunta, Emilio, anava per aquí, anava per si ha tocat topall o no, perquè diria que és l'únic partit que de la primera a la segona volta no guanya ni un sol vot més.
En aquesta situació, però Le Front, és que el Rassemblement Nacional és una història del 70 ja, que era un partit que no volia ningú i que poc, de mica en mica està creant el seu camp electoral. I ara estem ja als 2 milions i és veritat que ara fa por, però potser també ells estan intentant, com d'alguna manera, modificar el seu discurs per no donar la radicalitat de dir nosaltres som l'extrema dreta, volen ser l'extrema nacional, la dreta nacional, perquè volen també capitalitzar el vot dels republicans. És que és una història molt llarga, que no és ara... Què ha passat? L'extrema dreta ha arribat.
Marine Le Pen, de fet, que va suavitzar, entre moltes cometes, el seu discurs, matitzant moltes qüestions de les que assumia el seu pare, Jean-Marie Le Pen.
Sí, sí.
Però moltíssimes. El programa electoral no ha canviat.
No.
Però la forma discursiva sí.
Efectivament. I hi ha un punt molt interessant també, que això ja ho vam comentar a una altra taula, que s'ha utilitzat massa la idea de Pedro y el Lobo. És a dir, Macron... també es va fer aquí a Espanya, Pedro Sánchez, en Vox i tal, però s'ha aprofitat molt la idea de si hem d'entrar a la dicotomia jo i el caos, juguem aquest joc. Llavors, Macron s'hi va intentar sempre aquesta estratègia que va funcionar amb Chirac, amb Jean-Marie Le Pen, de dir, si arribo a segona volta... soc jo o m'interessa l'extrema dreta, perquè és qui té més mobilització. Ja han arribat al 2002, al 2017, al 2020 i pico, el 2022, no me'n recordo ara bé, i sempre és Jean-Marie Le Pen, etcètera, etcètera. I pot fer, hem arribat al punt que ja no fa por, perquè ja han demostrat que han arribat, no ha estat el caos ni han arribat els quatre jinetes de l'apocalipsis, i la població està dient, és una opció viable. I això és un problema, entre altres coses.
Mirem ara què en pot sortir d'aquesta nova Assemblea Nacional. Abans, però, deixeu-me dir una darrera hora, i és que n'estàvem pendents de tot plegat. Us dèiem que estàvem pendents de la condemna a aquest violador d'Igualada que va atemptar contra una noia a la Castanyada del 2021. En recordareu, si us explico, que va ser aquella noia que es va trobar un camioner de matinada molt estabornida a terra, etcètera, etcètera. Doncs bé, l'Audiència de Barcelona ja ha condemnat a 35 anys de presó el violador d'Igualada. Els magistrats consideren provat que el noi va seguir la víctima i la va agredir sexualment i la va intentar assassinar. El noi també haurà de pagar més de 300.000 euros d'indemnització a la víctima per les seqüeles que pateix pels fets. Aquesta és una darrera hora que acabem de conèixer, que han passat els companys dels serveis informatius d'aquesta casa. Si seguim parlant de França, jo crec que una de les qüestions més importants a dia d'avui és saber en mans de qui quedarà o qui exercirà de primer ministre. A mi, si em posen la balança davant, jo tindria clar, i us vull veure les cares quan us ho digui, però jo tindria clar que serà un socialdemòcrata. Sí. Perquè Macron ve de la socialdemocràcia i no li semblaria tan malament, i perquè del partit de Mélenchon jo crec que entendria una certa suavització del seu discurs.
A veure, jo el que passarà no ho sé, perquè no sóc profeta ni adiví, no? Però...
no, però en saps molt, Lluís.
No, però el que pot passar, per exemple, una de les coses que va passar, qui serà president de l'Assemblea? Qui és l'únic diputat electe que va telefonar ahir al Macron? François Hollande.
Per cert, sí, que va aconseguir l'escó a ultimíssima hora, eh?
Bueno, per què?
Darrer escó.
Per què? Perquè hi va haver el que se'n diuen aquest canvi, és a dir, el tercer es va posar... el tercer va desaparèixer de totes les circunscripcions, de tal manera que guanyés el Front Popular. I això... jo crec que Hollande tindrà un paper important. Jo, qui serà president, primer ministre, no ho sé. Pot ser un Draghi, pot ser algú pactat, perquè ara jo crec que estem en un moment en què aquesta política d'impacte, d'eslògan, de sortir de grans discursos d'anarques i tal, jo crec que aquesta política torna a la vella política. O sigui, l'important seran els partits. I el Macron no té partit. I com deies tu ara fa un moment, doncs el Macron, la gent sortirà destampida, o sigui, fugirà del Macron. Per què? Sí. Perquè el Macron no és el futur, no? I aleshores s'haurà de buscar una altra... Jo penso, tu m'has dit, jo crec que pot ser de l'àmbit socialdemòcrata, pot ser el Glucksmann, perquè jo crec que ha fet bastant bé, ahir mateix el mateix Glucksmann va dir és l'hora dels adults... més o menys amb aquestes paraules, uh-huh. Però va utilitzar el terme adults, o sigui, no hem de jugar amb la política, i la política no es pot deixar en mans de... O sigui, aquesta idea de que es fa política a través de les xarxes socials segurament se'n fa, però amb resultats bastant incerts. Perquè, clar, aquí què ha passat? A veure, les europees les va guanyar el Front Nacional. A la primera volta la va guanyar la Front Nacional. Ara per què ha guanyat? Doncs perquè la gent ha dit, escolti, nosaltres no estem preparats els francesos, o no volem la majoria de francesos, que hi hagi un Front Nacional. I això jo ho enllaço amb una altra qüestió que em sembla potser tant o més important. Mireu el panorama europeu, eh? Hi ha hagut aquest cap de setmana una visita, o sigui, els últims 5 dies hi ha hagut una visita del president de torn de la Unió Europea a Kiev.
Víctor Orbán, sí, sí.
I després l'altra a Moscou.
Sí.
I si agafeu les dues fotos, la de Kiev, unes cares sèries, i la que està en Putin, doncs unes cares molt somrients i molt tranquil·les i molt optimistes. Què vull dir amb això?
Ara se'n va a Xina.
Està a Xina, ja. Bueno, llavors, què vull dir? Hi ha un corrent. Després hi ha un fet que aquí tampoc se li ha donat massa importància, que Vox s'ha alineat amb Orbán. Que jo crec que...
Sí.
Què vol dir això? Que hi ha un corrent a Europa, no només que sigui d'extrema dreta i que sigui anti-immigrant i totes aquestes coses que les coneixem. Hi ha un corrent a Europa de fons que vol rendir-se a Putin. Sí, i que vol abandonar els ucraïnans i que volen que les relacions amb Rússia siguin normals i que encara que agafi una part d'un estat que no és el seu, doncs això no importa. I aquí això jo crec que em fa arribar a la conclusió que estem, d'alguna manera, com estàvem als anys 30, amb la política de l'apisment, de l'apaivagament. És a dir, que a Putin deixem-lo tranquil, i això ho veiem a la societat catalana, quines crítiques hi ha hagut a la societat catalana, a l'independentisme, quines crítiques hi ha hagut a Putin, quines crítiques hi ha hagut del Sumar, del Podemos, i tot això, a Putin, cap ni una. Per què? Perquè s'ha estès en el relat que la guerra s'ha d'acabar, amb la qual jo estic molt d'acord, i sóc el primer que s'ha d'acabar, perquè això és una brutalitat. Ara, si el preu que s'ha d'acabar és que els estonis, els letonis, els letons i els lituans, la mateixa Polònia, doncs estiguin amenaçades perquè pot repetir-se el que ha passat dues vegades al segle passat, almenys una, l'última, jo crec que el factor europeu té molta importància, i el fet de que el Front Nacional o l'epenisme no hagi guanyat a França, no governi a França, a mi, jo amb clau europea, m'alegro moltíssim, perquè el que no farà el primer ministre de França proper és ser pro-Putin, no serà anti-atlantista.
Volia destacar una cosa que has dit que afecta aquí en respecte a Europa. És a dir, Vox ha decidit canviar Giorgia Meloni per Víctor Orbán. Sí. I això és un moment important, encara que sembli una petita cosa que passa per desapercebuda, etcètera. És important perquè a Vox, diguem-ne, hi ha com... Bueno, hi ha moltes corrents, però sobretot dos. Una diguem-ne, que estaria més en la línia potser de Marine Le Pen inicialment, la Marine Le Pen actual, la que volia guanyar ara aquestes eleccions franceses i que volia donar una imatge doncs, molt distanciada del que seria el pare Jean-Marie Le Pen, d'aquella extrema dreta tan tradicional, etc, etc. Però hi ha l'altra ànima que sembla que és la que pot haver guanyat amb aquesta decisió europea, que és una ànima encara una mica o molt, això cadascú que opina el que vulgui, arrelada amb el franquisme i hereva d'allò, tot i que sap que allò no és practicable avui en dia, però que està una mica lligada, entroncada. O sigui, és una ànima més lligada a Jean-Marie Le Pen, tot i que sap que aquest no és el llenguatge ni el discurs que pot fer, perquè si no podrà pujar vots. Però com a Europa, és veritat, en el dia a dia, el ciutadà de peu no ho té en compte, ho té en compte pues, periodistes, ho tenen en compte els polítics, però el ciutadà de peu a vegades no hi pensa tant en aquest nivell europeu. Doncs bé, la decisió de Vox de posar-se al costat de Víctor Orbán, possiblement Marine Le Pen s'acaba fent la jugada de també ajuntar-se amb aquest grup, Marine Le Pen, Orbán, i
no, redreçar-la. No està clar, que ara, això, eh?
No està clar, per això ho he dit com una suposició i com una hipòtesi, diguem-ne. Si ho acabés fent, clar, seria el grup més gran en el Parlament Europeu dins de la que és l'extrema dreta. Però encara que no ho acabi fent, vol dir que Vox ha apostat per un tipus d'extrema dreta que no és proatlantista, que no és proamericana, que no és, de fet, prooccidental, diguem-ho clar, perquè, de fet, en el fons és que no és prooccidental, perquè si es casen o almenys flirtegen amb Putin, qui està fent un discurs antioccidental dia sí i dia també, vol dir que van en aquesta línia. I potser pensant, òbviament, en les eleccions americanes, que si en el supòsit que guanyés Donald Trump, doncs estarien en una línia doncs, més semblant i podrien tenir més rellevància internacional. Per tant, aquestes eleccions franceses han estat sumament importants, justament, si ho analitzem només des de l'àmbit de l'extrema dreta, perquè no hi ha una única extrema dreta i perquè hi ha una extrema dreta doncs, pro-americana, pro-occidental i pro-atlantista i una altra pro-Putin i pro... i no en contra de la guerra a Ucraïna, sinó a favor de que Putin es quedi amb els territoris que té i aquí s'acabi la guerra. Però això no és estar en contra de la guerra. Això justament és estar a favor de la guerra, perquè vol dir la possibilitat que Putin ja ho va fer amb Geòrgia, ja ho va fer amb una part de Geòrgia, per entendre'ns, ara ho va fer amb Crimea, vam tenir diversos avisos i finalment ho està fent amb tota una part, una altra part d'Ucraïna i després poden seguir altres països de l'Europa de l'Est, alguns dels quals ja sí estan dins de l'OTAN. Per tant, això és un no parar i tinguem en compte una cosa que ara el ciutadà de peu no la sap o no la coneix o no s'hi fixa prou. Putin és un senyor que té com a principal ideòleg un senyor de l'extrema dreta. O sigui, Putin no és el Putin de la Unió Soviètica, que era un agent secret, comunista, etc, etc. Putin ha anat d'un extrem a l'altre i ara, diguem-ne, està assessorat per Alexander Dugin, que és un senyor directament, diguem-ne, d'una extrema dreta, podríem dir inclús de les més reaccionàries, no de les més, diguem-ne, modernitzadores.
Manolo, Emilio, fem molt ràpid això, que hem de publicitar i vull obrir les qüestions.
Jo crec que aquí hi ha una crisi immanent, que serà, al millor, imminent, en la Unió Europea. La Unió Europea no està controlant la disciplina interna dels grups. La Unió Europea no està donant el nivell que hauria de donar en aquest moment de lideratge. La Unió Europea està a mercè de les eleccions americanes amb un tromp anti-OTAN, perquè ell vol l'OTAN simplement com a mercat d'armamentístic, però no com a unitat d'acció, i això ho ha demostrat en el passat. Per això acusa de que no hi ha prou pressupost de defensa als països europeus de l'OTAN, el famós 2%, i tot això porta a una crisi molt seria de lideratge europeu. Europa no pot permetre en aquest moment una indisciplina gestual com la que acaba de fer el senyor Orbán. No el pot permetre. I se l'han passada. I, a més, no hi ha cap dubte del que està fent el senyor Orbán. Primer ha anat a veure Putin, el seu amic, després a Kiev, no sé què ha fet, i finalment a Xina, que és l'altre potencial amic. Europa no pot jugar en això. I el senyor Orbán hauria de ser destituït com a president de la Comunitat Europea en aquest moment. I si cal, expulsar a Hongria de la Unió Europea. No s'ho pot permetre, aquestes veleïtats tan greus, perquè hi ha una guerra pel mig. I hi ha un Putin que, evidentment, no té marxa enrere. i hi ha un Putin que guanyarà la guerra, vulguin o no vulguin els europeus. Perquè per guanyar la guerra a Putin hi ha que empenyar-se, i empenyar-se vol dir jugar al risc, i el risc no el volen, o no el volem. En conseqüència, l'armamentisme que té Putin guardat a la gatera del nuclear, si cal, utilitzarà. No tinc cap dubte a Putin. No tinc cap dubte que antes de perdre una guerra i caure ell en Rússia, ell farà una prova nuclear, que serà, per exemple, disparar una bomba nuclear a l'Àrtic. No matarà ningú més que algun oso i s'acabó, però ja serà un toc d'atenció. Aleshores, clar, és molt enverinada la situació europea. I tot el que he vist en els mecanismes interns de l'OTAN en aquest moment estan dubtosos. Estan dubtosos. Per exemple, en Espanya hi ha un problema en aquest moment que l'estan apaivagant i amagant en l'exèrcit. Perquè hi ha un armament que l'envien a la frontera de Rússia i a Ucrània que no està en condicions. És pur detritus. L'altre dia, un equip de vehicles que van enviar, acurasats, va resultar que de l'aeroport al quartel van tenir 5 rebentons de rodes. És a dir, no tenien ni la marca de rodes. I hi ha una crisi molt sèria dintre
jo,
de...
Jo confirmo que això és veritat perquè també m'han arribat fons que això està passant.
Per tant, què està fent Espanya? La puta i la Ramoneta. Diu i no fa. Fa i no diu. Aleshores, clar, tot això està posant en qüestió Europa. I si Pedro Sánchez està jugant amb foc, el senyor Orbán està jugant amb més foc. I ja en parlarem com acabarà tot això. Però, evidentment, la guerra o s'acaba per la negociació o no s'acabarà guanyant. I això que tinguin el president del senyor Hitler quan va invadir Polònia. Dels Sudetes. I van callar tots, i van pam, 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 i van seguir estos Pirineus. Aleshores, clar, jo estic veient que el que estem vivint és una gran crisi, diguin o no ho diguin, tant de l'OTAN com de la Unió Europea. I, evidentment, es poden tolerar indisciplines tan flagrants com la del senyor Orbán. Si això no ho tallen, és el principi d'una discrepància interna molt perillosa.
D'aquest matí, les eleccions franceses són molt, 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 molt més importants del que molts pensem. Doncs això. Mireu que, quins temes està obrint. Emilio.
Sí, per recuperar la pregunta inicial, qui serà el primer ministre de França? Possiblement un socialdemòcrata. És possible, però no dintre, ja veurem, però que el grup de Macron i els republicans, que és com el PP per nosaltres, facin una aliança petita i sigui el grup majoritari i imposin un candidat més del centre que no de l'esquerra i de l'esquerra hagi d'acceptar això per evitar la inestabilitat i aquesta idea que no tenen consens i sumant el fet que el grup de l'esquerra ja he dit, són 4 grups diferents sí. I 2 d'aquests grups estan en plena lluita per l'hegemonia d'aquest espai polític, com va passar amb el PSOE i Podemos el 2015, el 2019, amb el tema del PASOK, no sé què, no sé qual. És a dir, té pinta un socialdemòcrata? Sí, potser un govern de coalició en cohabitació també, però Macron no ha parlat perquè està possiblement sondejant la idea de veurem què tenim aquí, perquè tampoc és una persona que vulgui rendir-se tan fàcilment. I, bueno, respecte al tema de la guerra, seria entrar al debat, però, si vols, passem a publicitat i després continuem amb això, eh?
2 minuts, pràcticament, i arribarem a 3:45 del matí. T'ho agraeixo, Emilio. Anem a publicitat i, de seguida, clar, la gran pregunta és, mentre tot això està passant a França, què està passant a casa nostra? Doncs bé, de seguida en parlem.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Arribar a la cua del supermercat amb dos carretons plens i sentir...
Ei, passa primer, si vols. Només portes dos carretons.
Segur?
Esclar.
Deixem-lo passar.
Doncs no és gaire corrent. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Ara amb una rendibilitat del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer any, per un saldo màxim de 50.000 euros. És a dir, pots emportar-te fins a 1.250 euros. Fes-te client a bancsabadell.com.
Només fins al 10 de juliol. Aquest compte té un indicador de risc obert sobre 6. Banc Sabadell està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits que garanteix 100.000 euros per dipositant. Liquidació mensual.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat. Un farcell de mots. El podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig o el rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Que un debat importantíssim sobre què és Europa i cap on va a Europa, que un dia tindrem. És molt interessant, això. És molt interessant el que deia ara Lluís Foix, per exemple. Deia, això està passant a Europa, això està passant a França, però què està passant a Catalunya, a casa nostra? Doncs bé, a Catalunya, com sabeu, el 26 d'agost, data límit per realitzar ple d'investidura al Parlament, i el primer secretari del PSC, Salvador Illa, que ahir es mostrava amb ganes de governar amb Esquerra i els comuns per, entre d'altres, diu, resoldre el problema de l'habitatge. Ho deia així.
Volen els ciutadans de Catalunya un govern de progrés a Catalunya. Això és el que van dir els ciutadans de Catalunya. No ens han demanat que repetim eleccions. N'hi ha uns que diuen no m'agrada el resultat del partit, tornem a jugar. I volen jugar i repetir el partit fins que els hi vagi bé. Això no és de què va la democràcia.
Això ho deia ahir Salvador Illa. Avui, atenció, perquè hi ha reunió a Waterloo per parlar no del futur govern de Catalunya, sinó de l'amnistia pel que ha passat els darrers dies, les darreres setmanes. Reunió entre Junts, Esquerra Republicana, Òmnium i l'Assemblea Nacional. I a tot plegat hi sumem que Esquerra Republicana, ho hem sabut aquest cap de setmana, va pagar aquests 50.000 euros als joves d'Igualada per als cartells dels Maragall. Volia formar una comissió d'ètica per investigar-ho tot plegat, una comissió interna. Doncs bé, ja sabem algun dels noms, gràcies a la Judit Caselles, ho hem avançat amb aquesta casa, alguns dels noms que formaran part d'aquesta comissió d'ètica, que seran Marta Rovira, secretària general del partit, la portaveu del partit... també hi serà present. El vicesecretari de comunicació, que és Oriol Durant, també hi serà present, i 6 membres més vinculats al partit. Hi ha un enrenou a la política catalana també, que déu-n'hi-do. Manolo.
Jo crec que Catalunya va disparada cap al desconcert i el desastre. Quan un va...
Ets un optimista de mena, eh?
No, cuidao. Un ben informat de mena. Jo vaig estar l'altre dia a la Junta de Foment. Ja veurem la roda de premsa que sortirà esta setmana.
Sí?
Sí.
Què diran?
Pues mira, que hi ha més de 7.000 milions d'euros de pèrdues per l'ausentisme. Vale? I això és insostenible en una economia. Aleshores, clar, quan un sent el que és l'economia real i els problemes que tenen, per exemple, en zones turístiques hi ha hotels que estan patint i han tingut que tancar els menjadors perquè no tenen personal. I Espanya té 3 milions d'aturats. Això no hi ha dret. Això és un robo a l'erari públic. És a dir, si hi ha feina, l'aturat té que anar a la feina. El que no pot passar és el que està passant en aquest moment. Paguem els aturats, i hi ha feina i no s'ocupeixen els llocs. I parlo serveis en llocs turístics. I no vull donar noms.
Poc se n'està parlant també, Manolo, dels llits que està tancant la sanitat pública en aquest
bueno,
moment.
Bueno, esta és una altra. Esta és una altra.
Poc se n'està parlant.
No, esta és una altra. I la fuga de metges joves cap a l'estranger i d'enfermeres. És a dir, aquí està passant alguna cosa molt sèrio, I aquest govern passa de rositas en el tema. Aleshores, clar...
Que el govern està en funcions.
No parlo del govern d'Espanya ja, No està en funcions.
El d'aquí?
El d'Espanya no està en funcions.
Ah, no.
El d'aquí està no en funcions, està de vacances, perquè no s'aclaren. Vale? No s'aclaren. I aleshores, clar, aquí estan passant coses que a mi m'arriben, per conductes molt directes interns, d'una guerra fratricida dintre d'Esquerra Republicana. I això, evidentment, no és una bona notícia. Però serà un factor, suposo, a sumar per part del senyor Illa i dels socialistes per poder governar amb l'ajut o la misericòrdia in extremis, com els sacraments in extremis, de la agrupació d'Esquerra Republicana. Ui. Aleshores, clar, ja en parlarem. Jo crec que no anirem a unes eleccions.
Però
ahir,
no,
ahir surten derrotats tots els independentistes. Ja. Junts inclòs. Això estic convençut. Per tant, no els interessa. Ara, com se pot conjuminar tot aquest assumpte i haver una discrepància de Junts i Esquerra? Aquí no ho sé. Misteri un fidei, aquí no ho sé. Però, evidentment, que Esquerra no li convenen eleccions, ja vos ho dic jo, que li convenen un bon pacte. Per què? I seré molt, molt cínic en el que acaba de dir. Si pot salvar el 50% dels sous de la seva gent, ho farà. Prioritat número 1. Per què? Perquè, evidentment, tenen molts sous que se van a pique en els empleats que tenen en aquest moment Esquerra. I, per tant, estan buscant salvar lo salvable.
Ara agafo una cosa de les teves paraules, Manolo, que és allò del un bon pacte. Hi ha una cosa que jo penso que a vegades... O sigui, que tenim una generació de polítics que potser no tenim estadistes, almenys entre els polítics catalans,
ni sombra.
Per la següent raó. Si a Catalunya els partits polítics, per exemple, bueno, que s'anomenen sobiranistes o independentistes, agafessin l'opció que han fet el govern basc, i mentira, no el govern basc, el partit, diguem-ne, nacionalista basc, però també ho ha fet Euskal Herria Bildu. O sigui, que seria una cosa inversemblant fa 10 anys enrere o 15 anys enrere. Què és? Dir, a veure, el govern espanyol té un suport parlamentari feble i depèn de vostès, per dir, Nacionalista Basc, per exemple, i Bildu, entre altres partits, i per tant, el millor ara és aconseguir les màximes cotes d'autogovern i altres qüestions que es considerin, en aquest cas, mirant Euskadi. Si aquesta mateixa opció la fessin els partits de semblants a Catalunya, amb aquests 2 anys i mig que queden màxim de legislatura espanyola, home, potser no aconseguirien la independència, perquè no l'aconseguiran en els propers 2 anys i mig, però almenys aconseguirien que potser l'aeroport de Barcelona al Prat, que ara és impensable, doncs estigués governat des d'aquí, sigui a nivell privat o sigui a nivell d'administracions públiques, però que governés des de Barcelona. 3/4 del mateix ja d'una vegada, tot i que formalment estan en vies de fer-ho, tot el tema de Rodalies, etcètera. És a dir, com es vol aconseguir la independència si no hi ha més quotes d'autogovern ja dins dels marges que encara hi ha, dins del marge constitucional mateix, és a dir, no cal canviar la Constitució per aconseguir això, diguem-ne. Llavors, si aquesta fos la via, i això és una oportunitat històrica única, perquè mirem des de l'any 77 fins ara si hi ha hagut una conjunció tal de que el govern espanyol depèn d'aquests partits. Tan forta, tan forta. N'hi ha hagut molts moments, però tan forta com ara, i aquesta feblesa, diguem-ne, de Pedro Sánchez en el seu govern a nivell parlamentari, lo inversemblant és que estiguin discutint de tema de discursos polítics, perquè els hi fa por perdre l'electorat a les properes eleccions, que no seran el 13 d'octubre, sinó seran més endavant, siguin les que siguin quan siguin, i no se centren en això. O sigui, aconseguir, jo no diré el concert econòmic perquè no l'aconseguiran tipus bas, però un pas endavant, que sigui el que no és l'actual, aconseguir qüestions més palpables a nivell de polítiques públiques, com, insisteixo, poso aquests exemples perquè són molt visuals. Gestió de l'aeroport de Barcelona, gestió de les, de tot, no només curta distància, sinó mitja distància, per exemple, de trens. Gestió, o sigui, aconseguir això seria un pas endavant fortíssim. Però no estan per això.
No, però deixa...
no estan per això perquè no tenim estadistes.
No, sí que en tenim, home, i tant que n'hi ha. El que n'hi ha... Sí, tot arreu, sempre en surt. Escolta,
però no han sortit encara. Veure, no tenen prou bé.
El dijous al dematí els britànics es van aixecar i van anar a votar. El senyor Keir Starmer també va anar a votar el dijous. I al vespre estava dormint a Downing Street. I presentava el govern. Amb tot el baquet serà d'economia, aquest serà no sé què, no sé què. Aquí vam votar el 12 de maig, i ara la data que tenim és el 26 o 27 d'agost.
26 d'agost.
26 d'agost. Això no pot ser. Això no pot ser. I això no és culpa de la gent que va votar cada vegada. No. Això és culpa de la classe política. De la classe política en el sentit de que home, no té sentit. Venim d'un govern que l'any 22... van marxar junts i es va quedar amb 33 diputats. O sigui, portem gairebé 2 anys amb que el parlamentarisme no ha existit. Quantes lleis s'han aprovat al Parlament de Catalunya des de l'any 22, des de que Junts deixa el govern? I llavors tenim això, sí, Waterloo, Ginebra, tenim totes aquestes coses que són la mar de boniques, i la gent, hi va haver una cimera no sé on... Això
doncs,
sí, a mi... Això és molt important. O sigui, a França no sé quan durarà, potser durarà unes setmanes, però hi haurà un govern, però a Catalunya no hi ha govern. Per què? Perquè la gent... Perquè el discurs actual no és el discurs de que representi una majoria en el Parlament, sinó que és el discurs que domina el país des de fa 40 anys.
Lluís...
Deixa'm acabar.
Vull donar-te una frase. A l'Odeon de París, el maig del 68, el lema era... Soyez realiste, demandez l'impossible. Sí. Ja tens ahí l'argument de Catalunya.
Jo crec que aquí cal, i a mi em sembla que el Salvador Illa s'ha equivocat, en el sentit que la primera setmana jo em presento i vaig amb una investidura i exposo el meu programa, i perquè ara en aquests moments la responsabilitat és de l'Illa. Dius que la culpa és de l'Illa. No, la culpa no és de l'Illa, la culpa és que no hi ha majoria. I clar, i això són el tema de les democràcies que dèiem abans. Les democràcies no són fàcils, i sempre hi ha problemes, sempre hi ha crisis. Però
I aquí, són més lentes les democràcies.
Si no, Anglaterra no, eh? Anglaterra no són gens... Els Estats Units diuen el dia 4 o 5 de novembre hi haurà eleccions, i el 21 de gener hi haurà un president, sigui el Trump, o sigui el Biden, o sigui un tercer que... Però aquí el que no podem viure des de l'any 22... amb un govern representat de 33 diputats de 135, com si no passés res, i ara estem en aquí, doncs, amb 2 mesos més, però què és això? Per què es perden aquests temps?
Sí, per, no, és que per mi és... Hi ha la frase molt famosa d'Albert Einstein de dir que la estupidez és hacer una misma cosa una i otra vez si, esperando obtener resultados diferentes. Vull dir, si no canviem els actors polítics principals... dintre en aquest aspecte del sobiranisme, que són Junqueras, que no crec jo que es retiri tan fàcilment, i Puigdemont, com volem nous resultats amb els mateixos agents
polítics? Però, mira, a les europees, que són les últimes eleccions que hem tingut aquí, sí, val. Les europees.
No, de juny.
Les europees, l'independentisme perd 930.000 vots
que sí.
respecte a les eleccions europees, perquè... Jo no puc comparar amb enquestes.
Jo m'haig d'enfadar molt, Lluís, perquè, clar, dins del sobiranisme, et surt a les europees Toni Comín i et diu que ha estat un èxit.
Sí, no, doncs hem perdut 930.000 vots. I què passa ahir? Què passa ahir a França? Quan encara estàvem treballant amb les enquestes, surt el primer ministre i diu demà al dematí presentarà la dimissió al president de la República, com diu, vamos, com està establert.
Sí, sí, sí.
Aquí ningú presenta dimissions i llavors es fan reunions...
A Brussel·les.
Sí. No, a Waterloo, sí. Ahir va anar també, a part dels partits, també va anar a l'Assemblea Nacional, com es diu?
Sí, l'Assemblea Nacional de Catalunya. Òmnium Cultural.
Òmnium Cultural. Bueno, una mena de...
Tot un revolutum.
Una mena de foc de campanya, no? De dir, escolta, al vespre ens reunirem tots i ho arreglarem tot bé. Però aquí no hi ha majoria, el tema és que no hi ha majoria per fer tot això. I aleshores... per primer cop jo vaig trobar una diputada molt coneguda, perquè m'ho vull dir personalment i no ho diré qui era. Diu, escolta, diu, nosaltres el que hem de fer, de Junts, i que va ser consellera, diu, nosaltres el que hem de fer és fer un president, passar a l'oposició i veure per què hem perdut, per primer cop, amb 42 anys, per què hem perdut la majoria nacionalista i independentista de Catalunya. Això s'ha perdut.
No estaria...
Ara, hi ha algú ha fet aquesta reflexió?
No.
La sentim?
No.
Sembla que no.
Estaria bé que es fessin més reflexions com aquestes. Manolo, Lluís, Xavier, Emilio, moltíssimes gràcies, com sempre, com cada dilluns, per venir amb nosaltres a repassar l'actualitat. Nosaltres que anem al butlletí informatiu, Júlia Julbe i Pau Massip, que ens ho expliquen tot plegat, i tornem de seguida amb més caravana.